considerant de que ha estat més positiva la d'enguany.
I el sector hoteler de Menorca també s'ha mostrat satisfet pel comportament de l'ocupació de les dades turístiques durant aquest setembre. La tendència fins al final de mes és que serà lleugerament millor del que s'havia previst, amb puntes d'ocupació turística que han arribat al 80%. Arribem així a les 10 i 4 minuts. Més informació ja demà a partir de les 8.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font i juntament amb en Borja Rigo, la producció, en Sergio Rigo, davant de l'ordinador, en Carles Bonet, que el tenim en els comandaments tècnics, i de tot plegats, vol donar la benvinguda a l'edició número 57 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Abans de res, volíem agrair la resposta que mos heu donat del primer programa que vàrem emetre la setmana passada. Va ser un luxe tenir els convidats que vàrem tenir, en Jesús Callejo i la doctora Vázquez, entre d'altres. És vera que ens vàrem votar totes les seccions, però pensam que és per motiu que va valer la pena, no? Perquè vàrem gaudir per nosaltres al manco d'un gran programa, no? Borja, tu què trobes?
Bona nit a tots. Bé, trob que tens molta raó en lo que va ser un gran honor i un luxe radiofònic, podríem dir, i també lo de que mos van votar ses seccions, però de fet això de votar ses seccions és tradició.
Ja comença la tradició, però varen tractar de, no sé com dir-ho, de concretar que enguany mirarien de no votar mos seccions, i ara ja mos estem enredant.
No sé si impressió que va causant en els oients, però jo crec que nosaltres estem disfrutant d'un verdader espectacle de ràdio amb els convidats que teníem.
La resposta que ens han fet arribar, jo crec que és bona, no? És vera, Sergio, tu que domines això i és que m'has passat el resum.
Sí, la veritat és que sí, va ser molt interessant i la resposta va ser molt bona.
Pues, podries dir els mitjans per comunicar-se amb nosaltres, per si hi ha res més que dir?
Sí, bé, si voleu anar comentant el programa d'avui o altres qüestions, els podeu fer arribar tant a les xarxes socials de Facebook i Twitter cercant Font de Misteris i usant el hashtag Font de Misteris IB3. També ho podeu fer al nostre correu electrònic, que és fontdemisteris@ib3radio.com.
El 3? En número.
El número.
Val. I ara podries fer el sumari de lo que tenim preparat per avui.
I per aquest segon programa de la temporada, Xema, anirem desvelant algunes de les novetats que tenim preparades per aquest curs. A més del tema principal d'avui, que està dedicat a les festes màgiques de l'estiu, tant a les Balears com a la resta del món, hi haurà temps per dues seccions noves. Una s'anomena Empremtes de la nostra història. I la comentarem amb una convidada d'excepció. I s'altre, Mons diversos. I si t'apareix no direm res més, perquè els oients pensin de que poden anar, i així els convidem a que ens acompanyin fins a la segona hora del programa. També hi ha prop de la mitjanit, esperem que tinguem temps, serà el moment per les xarxes socials i les vostres preguntes, així que sense més retard poden començar.
Bé, la veritat és que no sé si es donarà temps perquè n'han carregat una altra vegada. Bé, La setmana passada vàrem parlar, com han dit, amb la doctora Vázquez, doctora Vázquez Ois, de ritus antics, també vàrem estar parlant. Són molts, els antics, però també tenim actuals, que se practiquen actualment, dedicats a diferents deïtats. Una de les que vàrem comentar va ser aquells de la fecundació de la terra. N'hi havia i n'hi ha de diversos tipus. Clar, mos pot sonar ridícul, això d'un home adult fecundant la terra. Sí, com heu sentit, fecundar la terra vendria a ser ejacular a la terra, no? Per d'aquesta manera fer-la més fèrtil. Fer-li l'amor a la terra, no? Entenent la terra com una entitat pròpia, que ja per començar, no? Pens, com a reflexió, quina prepotència, no? I supèrbia segons ho mirem. Quin poder ens creiem que tenim les persones, com per poder ser partíceps amb aquell gest de poder fecundar o donar-li més fertilitat a la terra. Bé, és igual. D'aquelles antigues creences, supersticions i ritus han anat derivant moltes de les festes actuals, moltes de les nostres celebracions. I també hi ha un bon grapat de festes que no tenen res d'antigues, però sí de populars i de festives. Que a fi de comptes, que voleu vos digui, és del que es tracta, no?, de fer festa. I d'avui a Font de Misteris parlarem d'això, de les festes populars de l'estiu. I de qualcunes tradicions, també, de la seva part màgica, amagada, desconeguda, i també d'allò que no té massa explicació lògica. Abans, com vàrem dir, hauríem de concloure un poc els temes de la setmana passada. Per això hem tornat a convidar a l'estudi d'IV3 Ràdio en Domingo Hernández. Domingo, moltes gràcies per tornar a estar aquí, per haver respectat la conversa que van tenir la setmana passada en la doctora Vázquez i en Jesús Callejo, que va fer que no poguéssim comentar en tu i en Sergio la vostra opinió damunt d'aquell curs, no? O sigui que, Domingo, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
No, i benvingut una altra vegada aquí a Font de Misteris, que no ho vaig dir, però que també personalment considero que és cateva. Val? No, a més ho dic de cor i tu saps per què ho dic, i fa molt d'anys que mos coneixem, fa molt d'anys que estem amb això del món del misteri, tractant de cercar explicacions lògiques, tractant de divulgar-ho. Tu, de fet, en la teva plana web, misteriosdelasbaleares.com,
no, misteriosdelasbaleares.blogspot.com.
Val.
El dominio com todavía no l'he cogido.
És vera, tens raó. De totes maneres, si un posa en el cercador,
sí,
posa Misterios de Baleares,
surt
directament al teu blog, que és molt interessant i amb intervencions també molt... Jo realment trob que és aconsellable. I per això t'han volgut convidar, perquè sabem que ets una persona que per aquest tipus de coses és bastant seriosa i crec que pot donar un punt de vista bastant interessant, a part de lo que ens pugui dir en Sergio. Què trobes del curs aquell que vàrem fer i que la setmana passada vàrem estar comentant?
Pues bueno, yo como alumno que fui de este curso, la verdad quedé muy, muy satisfecho, ¿no? Cuando vi el programa me pareció un programa bastante interesante. Aparte, se está haciendo en un marco como es el universitario, que es el donde considero que es uno de los marcos donde se tienen que dar este tipo de charlas y cursos. Más que nada porque la universidad, como comenté la semana pasada, no es solo el espacio donde te tienen que enseñar, sino también tienen que dar respuestas a las inquietudes. Y estos temas tienen mucho interés y mucha inquietud a una gran parte de la sociedad. Que en parte también considero que se basan en muchos casos en tópicos, ideas preconcebidas y un poco las creencias personales, lo cual puede hacer que se alejen de la objetividad. Por lo tanto, creo que para poner los puntos sobre las íes, la universidad es el marco idóneo.
I quan en el teu cas te vares apuntar en aquest curs, inicialment la teva primera impressió, coneguent com coneixies, perquè tu ets, com hem dit, ets estudiant d'història, a més a la UNED mateixa, no?
Sí.
La Universitat Nacional d'Educació a Distància, quina era la teva primera idea, no? Abans d'entrar en matèria, la teva primera percepció quina era, damunt d'un curs que tenia, com varen dir també, fantasmes i fenòmens parapsicològics a lo largo de la història, va ser el títol inicial, no? Llavors, quina va ser la teva?
Bueno, yo tenía un poco de idea de dónde me apuntaba, porque aparte de que ya conocía a Vázquez Ois, a la doctora Vázquez Ois, por otros cursos, Ella, precisamente en un curso anterior, nos explicó un poco de qué iba a hablar, de qué iba a ir este tema, ¿no? Queda, pues eso, de tema de fantasmas y hechos extraños a lo largo de la historia. O sea, que me esperaba que sería desde un punto de vista histórico. Como así fue, el curso cuando lo hicimos, vimos que fue desde ese punto histórico, y no solo histórico, sino separando paja del trigo, ¿no? Hubo cosas, aspectos que dijeron, mira, no sabemos qué pueden ser, porque pueden ser motivados, y otros dijeron, mira, estos han sido fraudes, ¿no? Cosa que creo que se agradece.
Bueno, però també hi ha situacions que poden ser frau, com per exemple la que mos va contar ella, ara crec recordar que va ser a la gravació que van fer els mesos de juliol, perquè clar, després se m'oblida si és parlant fora de micro o això, de qualque vegada que mitjans un frau s'ha aconseguit políticament qualque derivació d'una situació a un país, no?
Sí, sí.
Per tant, encara que sigui frau, són fets que a fi de comptes són transcendents,
exacte,
poden ser arribar transcendents, per tant jo crec que històricament també és molt interessant. I Sergio, en el teu cas també com a, ara parlant com a estudiant, no com a membre de Font de Misteris, quina és la teva opinió damunt del curs?
Bé, un poc el que ha dit en Domingo, no? Que va ser un curs molt interessant, molt històric, i sobretot això d'històric m'agradaria destacar el que va explicar la doctora, no? Que hi havia diferents tipus d'inscripcions que van xerrar dels fantasmes. Diu, up, aquí hi ha un fantasma. Pues són inscripcions que s'han trobat, que no són inventades, que no són manipulades, són inscripcions que poden, aquí hi ha un fantasma, i ja està, i no passa res. I res, un poc això, no? La part històrica aquesta m'agrada molt, relacionat amb els misteris, i això.
O sigui, supos que la resposta sé quina és, lògicament, no? Però els tres cursos que mos va dir la setmana passada que tenen prohibit tornar a fer presencialment aquí a les Illes Balears, perquè estem parlant de que curs es va fer aquí a les nostres illes, no? Per això li han dedicat més temps, perquè clar, no estem parlant de cursos com varen dir ells de parapsicologia que fan a la Universitat del Vaticà. En el Vaticà poden fer això, però bé, tampoc mos queda una mica tan fora. Aquest propers que tornen a pensar fer enguany, un poquet així més estranys, més diferents, trobau que són aconsellables, feis comptes, Narí?
Sí.
Tots dos, no?
Sí, sí.
Tu, Domingo, ja havies estat, no?
Sí, sí.
Aquest de la doctora Vázquez.
Sí, sí, he estat uns quantos i, bueno, no tienen desperdicio. Todo lo contrario, son cursos en los cuales se aprende un montón, y que para si a uno le gusta la historia o está estudiando la historia, como es mi caso, pues viene muy bien porque te ayuda a complementar lo que ya has estudiado.
Clar, perquè això te serveix com a complement, no? Jo també som estudiant d'història, ja ho hem dit diverses vegades, a la UIP, i clar, tot això no ho veiem a classe, perquè no hi ha temps, perquè també se surt un poc d'estamari oficial, i això sempre és interessant.
Però és que tampoc, a vegades pens que tampoc té per què sortir tant d'estamari. És a dir, la setmana passada també la doctora Vázquez ens va parlar d'en Blavatsky. Crec recordar, per exemple, que els alemanys dels Tercer Reich, els nazis, tenien molta relació amb aquest tipus d'històries.
Sí.
Si no hagués hagut aquest tipus de situacions, com dir-ho, parapsicològiques, paranormals, estranyes, etc., a lo millor mai haguessin arribat en aquell punt, perquè no s'haguessin trobat, jo que sé, ajudats per no sé quines forces estranyes. Per tant, pens que molt sovint, com el cas que han dit aquell d'un frau, d'un rei que el varen deposar perquè deien que ho deia un fantasma, tot això ha marcat la història. No estem parlant de possibles conspiracions, estem parlant de realitats històriques.
Bé, si me permeteu, jo me vaig perdre el curs de fantasmes per fer altres misteris, és cert?
Sí, estaves fent una ruta per Palma de ses teves.
Però, vist l'experiència que hem parlat aquí damunt la taula, l'experiència que vam escoltar la setmana passada amb els ponents, i els títols dels tres cursos proposats, puc assegurar que és la mesura del possible faré d'anar-hi, perquè crec que val la pena, i molt. I relacionat amb això que deies de que no s'ha de treure per ventura aquests fenòmens estranys de la pròpia història, bé, aquí tenim, ja ho hem comentat diverses vegades, el famós exemple de la conquesta de Mallorca, de l'entrada de Medina a Mallorca, quan s'apareix un fantasma, una entitat espiritual,
sí,
que està allà, o sigui, no se pot deslligar de la conquesta en si, perquè ajuden els cristians
totalment.
O sigui,
això, si haguessin tingut temps, qui mos hagués donat una xarra damunt d'això impressionant hagués estat en Jesús,
sense dubte.
té recollits multitud de casos molt semblants en els de suposat, evidentment, d'en Sant Jordi a la conquesta de Mallorca, i és vera, és a dir, forma part realment de la nostra història, és a dir, això els hi feia, els legitimava per ser...
Clar, perquè en aquest cas concret és més que quan són els propis moros, quan li demanen al rei en Jaume, escolta, qui era aquell que se'ls va per escupar allà? Clar, si ho diuen és que ho han vist.
Sí,
se suposa.
O que la història se va escriure després,
clar,
també, no?
Perquè
aquelles coincidències...
Jo sempre m'ha quedat en la part romàntica que diu que sí que...
No, evidentment, crec que tots sabem una miqueta cap a on vas. Però sí, en Domingo per això és més analític, és més objectiu, encara que tingui això, el blog... Misterios de las Baleares.
blogspot.com. Es un enlace un poco, una dirección web un poco rara.
Misterios de las Baleares
en Google y ya
en
está.
En Google.
Y ya será.
Y surt y ha multitud de artículos tens penjats allà, y no només teus, també n'hi ha
de algunos colaboradores.
Exactamente.
Y bueno, que tocamos un poco los temas de misterios y enigmas que hay en las islas, que hay bastantes ahí. Hay para investigar.
N'hi ha molts i per aquest motiu te tenim aquí, i per aquest motiu confio, ja ho veurem, que aquesta tercera temporada, encara que per motius personals te sigui difícil venir en el plató, i t'agraïm que haguis repetit, i encara que sigui per telèfon, seguirem comptant amb tu, Domingo, perquè ho he dit en el principi d'aquesta conversa, i ho repeteix, això és que teva.
Muchas gracias.
O sigui que... He dit plató. He dit plató de quan se tele. Ai, mare de Déu, senyor, estudi. Això és un estudi, no és un plató. Quin desastre. Clar, perquè estic com a casa i vaig parlant. Domingo, ara sí t'acomiadam quan no vàrem fer la setmana passada. Moltíssimes gràcies per haver vengut.
Muchas gracias a vosotros y a vuestros oyentes.
I ens tornarem a veure si tu vols, i fins ben aviat. Val?
Muchas gracias.
Perfecte, gràcies. Fem-hi d'hora la primera aturada per la publicitat i tot d'una tornem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Txema Font.
Escoltes IB3 Ràdio, a Mallorca 106.8, a Menorca 88.6, a Eivissa i Formentera 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La sents? Sa brisa, sa tranquil·litat, es desig, sa amistat, sa il·lusió. Hi ha coses que no es veuen, però es senten. IB3 Ràdio. La sents?
Música se sent, es comenta, es compara, es punxa, es digitalitza, es balla, es veu, se segueix, s'odia, se silencia, se socialitza, es comparteix, s'estima, recorda, s'oblida, es descobreix, s'investiga, s'estudia, s'escriu, s'esborra, s'enregistra, es toca, s'interpreta... I tu, escoltes música? A IB3 Ràdio cada cap de setmana volem que escoltis bones cançons de tots els estils, èpoques i condicions, perquè la resta ja és cosa teva. IB3 Música, dissabte i diumenge cap vespre, amb Tita Fuster.
Els capvespres d'IB3 Ràdio són per passar una bona estona i oblidar els problemes quotidians, per rebre l'assessorament de professionals qualificats, per escoltar entrevistes ben interessants. De dilluns a divendres a les 4, això és IB3.
Escoltes IB3 Ràdio. Alcúdia, Andratx i Solla, 89.2. La sents?
Font de Misteris, amb Txema Font.
Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'IB3 Ràdio, i volíem parlar de festes, perquè hi ha festes i celebracions d'allò més variat. Està clar, antigues, que són lògiques, adaptacions d'altres, diguéssim, atàviques. De tot allò que quan la humanitat encara no entenia moltes coses, les atribuïen als déus i a tot allò que explicaria, que trataria d'explicar allò que ignoram. No? Tots aquells ritus que es feien per tal d'agradar, de caure bé precisament en els déus, no? Per fer que les coses anessin millor. No fa falta parlar, per exemple, de Sant Joan. Ja vam estar parlant, crec que va ser la temporada passada, va ser, Sergio?
Sí.
La passada. Tampoc fa falta parlar de sants barbuts, com en Sant Joan Baptista, o Sant Pere, o Sant Cristòfol, o tots aquells que també estan relacionats amb Saigo, com la mateixa Mare Déu del Carme, per cert, molt d'anys Carme Feliu, per seu aniversari. Bé, i tots aquells relacionats amb clars ritus d'ascendència pagana i d'altres més moderns i sense, a priori, cap relació amb les divinitats, ni en cultes solars, ni lunars, ni de sa mare terra, ni res semblant. Sa bauxa per sa bauxa. Un exemple. Sa cursa en roba interior al municipi de Bunyola, a Mallorca. És una cursa polèmica, amb un origen una mica indeterminat, però amb molt d'èxit de participació. Enguany, a l'edició de l'any 2014, segons premsa, només 10 anys després de que qualcú l'organitzés, imagina que se va organitzar més com a broma que com a altra cosa, i de 10 anys després ja tenim que hi ha una cursa amb de més 500 participants. En aquest cas, és una celebració que està englobada dins les festes patronals, en aquest cas de Sant Mateu, que a més és una festa que va a més, i, com deia, va començar com una espècie de broma, no? De fet, així ho va recollir el desaparegut diari Balears, fent referència a la primera edició, i deia, textualment, no s'ho devia pensar a Jumanera a que si li va ocórrer fer una cursa popular amb roba íntima. Però el cert és que ahir vespre, Bunyola va viure una festa que serà recordada durant molts d'anys. En el final, ha esdevingut, com no, en el que és ara, una celebració que ja és considerada tradició. Encara que pot ser, li pot passar el mateix a el que va ocórrer amb un altre que es va començar a celebrar, en aquest cas l'any 1973, a Esporles, que era la coneguda com Festa del Bou. No era l'estiu, era per de ser el mes d'abril, però era una altra d'aquestes sense massa tradició, però per lo vist era d'aquestes divertides que a ella li agradava anar-hi per simple fet de passar-ho bé. Al final no té tot perquè tenia un sentit en el darrere, no? Pot ser simplement per fet de passar-ho bé, no fa falta aquesta mena de transcendència. O sí, no ho sé. A l'arxiu fotogràfic del poble, d'Esporles, tenen unes quantes fotografies d'aquells anys i realment sembla que era una cosa divertida, no? A part també del que queda recollit a les cròniques, com que la festa venia a durar d'haver 24 hores, se reunien 500 persones, el bou estava tot el vespre per Torre Sant Caliu, una torradora construïda només per allà, i festa, venga festa, no? Semblava divertit, però després de l'edició número 10, l'any 1982, l'any del Naranjito, no? Idò, es va deixar de celebrar. En Bartomeu Llinàs i na Caterina Martí, en el seu llibre de Llegendes i Tradicions d'Esporles, consideren que es va deixar de celebrar principalment perquè la generació que ho va començar a fer no va ser seguida per la següent. I probablement, la següent, els més jovenots d'aquella època, ja estaven amb altres temes. Era l'època de ser coneguda com a movida, aires de canvis, nous temps per un país. I això de nous canvis, nou temps i fer bauxa, també, com no, es va donar a Eivissa. I un exemple clar seria el que mos hauria de dur ara en Nahuel, si el tenim. Nahuel, bon vespre.
Buenas noches, Gemma, colegas.
¿Cómo estás?
Bien, aquí a punto de cenar.
¿Ah, sí? ¿A bon te agafam? ¿A bon estás?
Bueno, estoy ahora en Santa Gertrudis, en un asador argentino llamado Pasatemps.
Ah, vale. En el que havien d'anar i que no varen por anar-hi l'altra vespre per ses pluies. Vale.
Sí.
Molt bé. Idò bé, te podem prendre una miqueta de temps, no?
No, sí. Vale. He tenido que salir, pero bueno, estoy fantásticamente bien aquí con vosotros, ya sabéis.
Fantàstic. Idò, mos pot contar un poquet aquesta, aquesta festa que mos has preparat d'Eivissa?
Por supuesto, vamos a hablar de la fiesta de Benirras. Más o menos todo empezó durante la celebración del Día Mundial de la Paz hace ya más de 20 años, el 28 de agosto de 1991, cuando el percusionista malagueño Raúl Eiriz se acercó a la playa con su tambor, embelesado tal vez por la belleza del paisaje. Entonces se puso a tocar, y en una entrevista que Eiriz concedió al comunicador Agustín Prades en la televisión de Eivissa y Formentera, señalaba algo muy 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 importante, que es que el ser humano vive condicionado por los pensamientos y por las acciones que derivan de ellos, y tocar los tambores genera un estado de meditación profunda. Así que pronto esta actividad adquirió una cierta relevancia espiritual.
O sea, estic dient, perdona, Nahuel, que aquest senyor se va anar a la platja i va començar a tocar rítmicament els tambors, no?
Exactamente.
I anava ell tot sol. Fins aquí tenim això. L'any 91 un senyor se'n va a la platja Benirras i se posa a tocar el tambor. Sí?
Sí, sí.
Vale,
durante los primeros años, Eiriz fue encontrando cada vez más compañía. La estética, la playa, Eivissa, todo invitaba a la metafísica hippie, un valor que se ha ido arraigando en la isla desde los años 70. Pero bueno, sin embargo, como suele pasar con lo que es auténtico, la fiesta se masificó, convirtiéndose en un mainstream, con todos los peligros que ello conllevaba: aparcamiento descontrolado, venta de drogas, protestas vecinales, venta ambulante. Muchos días pasaron a ser 28 de agosto y se podía encontrar al atardecer con numerosos percusionistas de escaso talento buscando su sitio casposamente en el cielo hippie.
No, això me recorda una miqueta a ses, com t'ho diria jo, anar al vespre a mirar com es posa el sol a Formentera, no? Una miqueta.
Sí,
sí, una cosa semblant.
Claro, el problema viene ahora, porque esto conlleva trasladar al infierno a las personas que quieren disfrutar de un domingo tranquilo en familia en Benirras.
Claro.
Hay un conflicto de intereses.
Claro.
En definitiva, lo que empezó siendo una reunión de amigos degeneró en un after gratuito.
És una manera de veure-ho, no? Sí,
sí,
semblant a lo que he dit a Formentera.
Claro.
Fins que l'Ajuntament va haver de prendre mesures,
exacto,
no?
Exacto, el Ayuntamiento de San Juan se vio obligado a intervenir. De esta forma, hay que reseñar que muchos apuntan a que el famoso incendio de Benirras de 2010, y que obligó a evacuar a más de 1.500 personas de la playa, se originó por la presunta negligencia de una presunta comunidad hippie en una de las cuevas de la zona.
Que podria estar relacionat tal vegada amb aquesta festa, llavors ja poca broma, poca gràcia, no? També.
Claro, si es si poco por la fiesta descontrolada o por el descontrol que existe.
Si fos així, com dius, vull dir, no ho estic assegurant, perquè no, realment no ho sabia, però, però si és així, evidentment s'ha d'anar molt en compte de fer foc de qui, segons quines maneres, no? I de descontrolar segons quines situacions.
Exacto,
no?
Sí. Hay que tener mucho cuidado, y por eso el descontrol, la masificación, estos son los problemas que suele tener. Bueno, el año pasado, por ejemplo, en un artículo de los compañeros del diario de Eivissa, el Ayuntamiento de San Joan aseguró que la fiesta de los tambores es y será ilegal.
¿Y por qué no fan res?
Porque pero, claro, alegó falta de medios para impedir su celebración, porque solo cuenta con 5 policías locales y el cuartel de la Guardia Civil, con una plantilla también muy limitada, no está ni siquiera abierto por la tarde.
Bien, claro. Vale.
Entonces ahí ya no puedes hacer nada más.
Sí. Vale.
Bueno.
¿Qué mes has de allí?
Sí, es que cabe decir también que la fiesta de Benirras se ha convertido en la más popular en Eivissa, pero es heredera de otras muchas que los hippies desde los años 70 llevan celebrando bajo las noches de luna llena. De hecho, si hablamos de simbolismo, tener la luna en esta fase de plenitud tiene distintos significados que varían en función de la cultura con la que se observe. Por ejemplo, para algunas tribus amerindias, la luna llena tiene connotaciones malignas, pero para los sumerios simbolizaba el dios padre, quizás por su efecto sobre la marea.
Hauríem de fer un programa damunt sa lluna i lo que té, sa influència que té, sigui real o imaginari, no?
Això que estàveu comentant dels sumeris,
sí,
té molt de sentit la pujada de la mà, perquè un dels principals déus sumeris és el déu Oanes, que era l'home peix, que venia de la mà.
Sí.
Exacte.
Podria estar vinculat per aventura, per això.
És que al final tot està vinculat.
Claro, es que es eso lo que iba un poco a comentar ahora, porque sabemos que el río, por ejemplo, para las culturas egipcias y mesopotámicas, Mesopotamia quiere decir entre dos ríos,
sí.
La subida de la marea es muy importante. Importante.
Sí, claro. Claro,
y es una lástima, verdadera lástima no tener a la profesora Ana Vázquez Hoyos en el programa de hoy para que nos hable con más precisión de este aspecto.
Sí, no, però ja mos va dedicar molt de temps la setmana passada com per tornar a molestar-la.
No,
m'ho faltaria en sa gent que té aquesta...
A més, deu estar perdut a qualque país llunyà.
Vagi vostè a sobre on deu estar ara, sí. És impressionant. Sí, digues, Nahuel.
Para no extenderme más, los hippies creían en la luna llena como una fase de renovación. Y además, hay que destacar que es la gran cantidad de luz que emite en la oscuridad. Chica. En este sentido, supongo que adoraban la luna llena porque les ayudaba a moverse con tranquilidad por las complicadas rutas que llevan a las playas ibicencas sin pegarse un leñazo.
Sí, també a lo mejor por eso.
Es que yo me he pegado más de uno y a plena luz del día.
T'estàs carregant sa part mítica, no? En lloc d'anar amb un fanal, aprofitar sa lluna plena. Està bé.
Chema, una qüestió. És muy simple. ¿Tú cuándo irías de noche a tocar los tambores? ¿Cuando está la luna llena o cuando está la noche cerrada?
Bé, dit així, t'he de contestar que en sa lluna plena, evidentment. De totes maneres, mirarem de parlar-ne de sa lluna plena també i de sa influència que té a ses persones. Moltes gràcies, Nahuel. No te volem molestar més, te deixam sopar tranquil.
Sí, sí, creo que t'està enfriant un poc.
Idò, vinga, ves cap allà i res, seguim en contacte, val?
De acuerdo, saludos a todos.
Moltes gràcies, una abraçada.
Adéu.
Font de Misteris, amb Xema Font.
Havia dit que no irien res de Sant Joan, perquè ja varen parlar en el seu dia de sa màgia i de sa simbologia de sa festa, però volia dir una coseta. Perquè una de ses festes illenques més populars arreu del territori illenc i també espanyol, aviat imagino que es faran encara més populars a nivells internacionals, i una d'aquestes festes, tal vegada se farà el seu racó, com ses festes de Pamplona, i seria sa de Sant Joan, la de Sant Joan de Ciutadella, perquè no hi ha dubte que són unes festes populars i de l'estiu, tothom surt en el carrer, se fa festa, Ciutadella i Menorca sencera plena de gent com dèiem amb ganes de festa, amb tot allò bo i dolent que comporta. Ja ho ha dit ara en Nahuel a la divisa, la població es multiplica, imagina també que els problemes també s'han de multiplicar, però allò respecte a aquesta festa, i disculpeu-me, hi ha una cosa que em crida l'atenció. Perquè, vos heu fixat en sa simbologia? No és la típica festa, en principi, amb un origen pagà, igual sí, però ara se m'ha vengut en el cap que sa simbologia és una d'una societat arcaica que no atàlica. És a dir, no és una cosa que surt dels nostres principis com a espècie ni res semblant. Tot lo contrari. És la superioritat d'una part de la societat respecte de l'altra, no ho havíeu fixat? Són quatre poderosos que representen el poder i per tant la seva superioritat, que van a cavall, es passegen per damunt del poble perquè estan més alts, no? I a més fan aixecar ses vistis, per tant estan encara més per damunt i supeditant en el poble, i el poble, en lloc de fer, no sé, el contrari, l'aclama i el vitoratge. I entre aquells cavallers perquè van a cavall i perquè simbolitzen ser socialment superiors, perquè és representant d'allò que és que me resulta curiós, els senyors, les esglésies, els militars, els rics, els poderosos, en definitiva, és la sensació que em dona, no? És una cosa que m'ha cridat l'atenció. Això sí, és divertida com sa, que més, però el misteri com a tal, el misteri de ses festes més tradicionals, tampoc hi és, no? Així a priori. Però estàvem
tot això venia perquè anàvem en el dia de Sant Joan, no per parlar de Sant Joan, però anàvem en el vespre de Sant Joan i a Mallorca. No és així, Borja?
Idò, sí. Si la nit de Sant Joan, abans de que surti el sol, sortint de Manacor en direcció a Porto Cristo, mos trobarem ben aviat, a més de la tradicional i misteriosa boira que hi ha per aquelles terres, s'ha anomenat Hort d'Escorreu. Allà té lloc una de les tradicions, podríem dir, més interessants, vinculades a l'estiu, a les nostres illes, i que té, com a protagonista, un arbre, un vimer. Una planta que, segons assegura la tradició, és capaç de curar amb les seves branques i la seva saba les trencadures dels nins. Això sí, però, amb una edat màxima de 12 a 14 anys.
Enguany vare anar i vare ser en el moment
d'aquests
ritus. I doncs, pots contar un poquet les teves impressions.
Bé, vaig arribar a Sort d'Escorreu de ves les 5:50 des de matí, acompanyat d'una Francina Gelabert, aquí per cert. Vull agrair que m'ho posés a la pista de tan interessant esdeveniment. Bé, no és que no el coneixes d'abans, però sí que me va dir que podria ser interessant pel programa i efectivament ho va ser molt.
Jo, de tota manera, tampoc t'ho vull demanar que vares fer fil les 5:50 des de matí, però bé, és igual.
Bé, no, hi ha resposta. Gran part del vespre va ser fer un recorregut pels puestos més misteriosos, podríem dir, de precisament de Manacor, ja que estem a debat.
Sí, efectivament. Segueix.
Bé, en aquella hora, en el voltant de Sabra, ja hi havia d'haver 24 nins que, amb pares i acompanyants, feien un total de 60 persones que esperaven impacients la sortida del sol que estava prevista per d'haver les 6:23. Vàrem aprofitar per conversar una mica en Silvio Llull, a qui també vull donar les gràcies, naturalment, qui, en col·laboració amb la família Sureda, fa que cada any aquest ritual sigui possible. I una de les qüestions que li varen demanar és des de quan se celebra precisament aquest ritual.
Nosaltres, la cosa és tant que el mallorquí en tenim la tradició d'anar fent les coses fora a puntar. Per tant, realment no podem dir quan va començar això. Així tot, hi ha gent que ha fet feina aquí a Sort d'Escorreu i s'ha descobert i s'ha documentat i s'ha fet un estudi de que era un jardí botànic i per tant supos que deien arribar plantes que tenien certes habilitats curatives, però des de quan no ho sabem, perquè quan és mallorquí anem així quan anem. Sí, bé, jo sé que el meu repadrí va començar i supos que son pare també ja devia passar i hem anat pujant les generacions fins a la meva.
Bé, una altra qüestió és per què és efectiu especialment el vimer per aquest tipus de mal, per les trencadures.
Això és igual que, per exemple, el tomillo va bé per constipat i no va bé el llorer. És a dir, no, és que no t'ho puc dir perquè com que és això. Vull dir, el primer que he dit que deien experimentar, deien veure que això anava bé per les ènies i ja directament se va utilitzar aquest ús. No se n'ha fet altre ús perquè només s'ha quedat amb aquest.
I per què té una efectivitat limitada en quant a edat?
Clar, perquè jo crec que això és igual que quan tu has d'aferrar una planta, com més jove és, més aferra. Per tant, com més no vol dir que un gran no funcioni, vol dir que com més tendres allò, aquella ènia, millor tanca. És a dir, perquè no ha estat molt de temps obert aquella ènia. Per tant, com més tendres i més jove, més fàcil és tanca-la.
Bé, en quant a això que deia Silvia ara de l'edat, és curiós que l'any 2010 va anar un jovenot de 30 anys, va provar i no va funcionar. És bastant curiós.
Jo he de dir que conec a una persona que a dia d'avui és adulta, que quan era petit el varen passar per el vimer i m'ho va contar sa mare d'aquesta persona, que ell no ho sabia i se li va
curar.
Se li va arreglar el tema, si és curiós.
Bé, ja per acabar, també li van demanar quina impressió li causa a Sílvia formar part d'aquesta tradició.
És curiós perquè així com ja he anat tornant gran, m'he trobat amb companyeros meus que els han passat per vimer i ha funcionat, o familiars de part del meu home que els han passat i els han curat. Per tant, home, això simplement és creure en la part de la medicina natural i punt.
Ara, Borja, és molt interessant el que mos ha dit Silvia Llull, moltes gràcies. Ara mos podries contar la teva experiència, va ser unes anotacions que... Bé, va fer, ara ho dic, va fer unes anotacions en el seu quadern de camp i després me ve i me diu, Xema, entens el que posa aquí? Clar, per això abans s'ha demanat que què va fer fins les 5:50 des de matí, perquè no s'entén una paraula i en el final has pogut...
Sí, de fet, això que estic content d'estar estret d'escudant de camp, el que poden fer és penjar una foto després en el Facebook i a la web perquè la gent també és capaç de xifrar.
Sí, veurement si el que sí. dius és vera o no.
De fet, allò m'ha dit, com has estudiat paleografia, més si ho entens.
Més si ho entens tu,
I,
no?
I tampoc ho hagués. Però bueno, al final va aconseguir...
Sí,
més o manco, sí.
Sí, més o manco.
Bé, a part del petit gran problema d'escudent, en relació a el que deia de sa fe, que deia Sílvia, sí que vaig poder observar que efectivament aquella gent estava rebossant de fe, i fins i tot n'hi ha que en cas de necessitat any després han repetit experiència. Però bé, arribades de bé les 6 i 10 des de matí, acaben els darrers preparatius. Els nins, que han de passar pel gimer, són desvestits, i molts, clar, comencen a plorar, és el més normal. A continuació, les famílies són cridades per rigorós ordre d'arribada i els nins passen per les branques de sabre màgic. Arbre que, per cert, té un company, un descendent, podríem dir, des de fa de més 40 anys. Bé, per acabar aquest punt, falta una cosa important per dir. En arribar a sort, els pares duen teles de colors i reben un número assignat a una branca. Com a curiositat, el número 13 no s'adona mai. I en acabar el ritual, s'ha d'identificar la branca rebuda amb el color assignat en la branca de sabre i s'ha de soldar una en l'altra, perquè si se solda en fang, que és com se fa, és quan se llença la cura. És lo curiós. Si no se solda la branca, no funciona el ritual.
Sí, sí, sí que és curiós. També és curiós el del número 13, perquè que ells no ho facin, dius, bé, potser tenen els seus motius, però sabíeu que en els avions se voten el número 13?
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Ara, en Carles me demanava, en Carles Bonet, a veure si és vera lo dels avions. Sí, és vera, ho tenc fotografiat. És a dir, la fila de seients número 13 no existeix. És el que hi ha, Carles? És així. És curiós, eh? És curiós. Sergio, tu vares anar a una altra celebració, a una altra festa, en aquest cas també a Silla de Mallorca, que són les festes del rei en Jaume a Santa Ponça. Com has de contar?
Bé, de les festes del rei en Jaume a Santa Ponça simbolitzen el desembarcament de les tropes de Jaume I el mes de setembre de 1229 a Santa Ponça, a Calvià. Però saps que no seré jo qui t'ho conti.
Jo tampoc. No, venga, explica.
Bé, hem enxerrat amb un amic meu, ho poden dir. Ell és en Vial Bibiloni, estudiant del segon curs d'història aquí a Saüip, i és un gran apassionat d'aquests temes, com ara escoltareu. I va ser també, ho escoltarem, el rei en Jaume l'any passat, el 2013, i per això vam pensar que, qui millor ell, perquè ens contés un poc en què consisteix aquesta festa d'estiu.
Quan has dit que ell va ser el rei en Jaume, te refereixes a que en Vial Bibiloni va representar ell la figura del rei en Jaume.
Exactament.
Val, sí. Perfecte.
Bé, i en primer lloc li van demanar des de quan es fa aquesta festa.
Les festes del rei en Jaume de Santa Ponça enguany compleixen 20 anys. Bé, varen complir 20 anys, és a dir, el primer pic que se varen fer varen ser l'any 94, l'any 94-95 varen ser els primers anys, on des del consistori d'aquell moment, juntament amb l'associació de veïnat de Santa Ponça, volien crear unes festes, perquè a Santa Ponça no n'hi havia, i varen triar aquest moment històric, el desembarcament del rei en Jaume, que és el més important de Santa Ponça i del municipi, i varen decidir crear les festes del rei en Jaume, les festes del desembarc.
Ara li demanam, ja que sabem l'orient d'aquestes festes, com és l'elecció anual de la persona que interpretarà el rei en Jaume. En Biel ens ha dit això.
L'elecció de rei és una prova que se du a terme un mes abans de les festes, entorn de finals del mes d'agost, o començament de setembre, va variant un poc cada any, i se fa un sopar ha anat canviant el joc, però darrerament se fa de vora del molí de Santa Ponsa, en el recinte ferial, de vora de l'escola, i és una prova on s'avaluen diferents disciplines. D'una banda, se presenten els candidats, se'ls hi fan preguntes històriques per sobre si saben la història del rei en Jaume, del municipi. També se li fan preguntes de lideratge, és a dir, han de demostrar on passa el seu carisma, ja que la figura del rei és una figura amb autoritat. I finalment també hi ha una lluita amb espases, un pas simbòlica també, per veure la seva destresa en l'espasa. Finalment, cada cap de colla ofereix un vot, les colles mores voten en el rei musulmà, les colles cristianes voten en el rei en Jaume, i la persona més elegida se corona com a rei aquell mateix dia.
Bé, ja tenim el rei coronat i per això peguem un vot fins al dia gros de les festes. Ara en Biel ens conta com és aquell dia.
El dia gros de les festes sol ser el segon dissabte de setembre, a vegades ha estat el primer, a vegades ha estat el segon, en torn de dia 10 o 11, que va ser quan varen desembarcar realment les tropes del rei en Jaume, Santa Ponsa, durant aquestes dates, que és el dia gros de la commemoració del desembarcament. En torn de les 4 i mitja, les tropes cristianes se van congregant en el moll de Santa Ponsa. D'allà arriben el vaixell que els traslladarà una vegada embarcats a la creu. És una travessia festiva dins del vaixell. A vegades s'ha fet més ràpida, a vegades més lenta, inclús qualque vegada s'han necessitat dos vaixells per la quantitat de colles que hi ha. I una vegada s'arriba a la creu, van desembarcant a poc a poc les tropes i van fent una espècie de passadís, un passillo, per quan desembarqui el rei. El rei en Jaume és la darrera persona que desembarca, la darrera que toca terra, i ha de passar entre els seus soldats, que el reben en crits de visca el rei, Mallorca serà nostra, i l'animen, i la moral és molt alta.
Ja hem arribat a la creu. S'ha produït la primera batalla i això acaba de començar. Però abans de continuar, si t'apareix, Xema, escoltam això que ens ha contat en Biel i que varen tenir l'oportunitat d'enregistrar. Escoltam el moment del desembarcament del rei i les tropes.
Val, i ja tenim les tropes i pels que tenc entès, ara comença una desfilada que els du cap a la platja gran de Santa Ponsa, on es diu se celebra o se commemora la batalla final, no?
Exactament, Xema, però abans d'arribar, si t'apareix, escoltam un poc més de l'ambient d'aquell dia. Per això escoltam en primer lloc els tambors que anuncien el començament de la desfilada.
Idò, això sona just quan comença, no? Està molt bé. Ara, en el següent tall, Sergio, tenim un so que sí evoca una cosa atàvica, aquí sí, no? Silenci i un so rítmic. De què es tracta?
Sí, ara, Carles, si vols, passam al següent tall on podem escoltar una cosa que també m'ha creat molt l'atenció. És quan les colles comencen a repicar les seves espases sobre l'escut en un absolut silenci. Són així.
Mm. bé, el que han dit. Havien deixat anar en Biel, que ens estava xerrant damunt l'arribada de les tropes, hem escoltat el son bien de la desfilada, i ara ens quedarà, supòs, la batalla final, no?
Exactament, una vegada les colles arriben a la platja grossa de Santa Ponça, és el moment de la batalla final entre els sarraïns i els cristians. En Biel ens ho conta i després si te podes escoltar amb el son bien d'aquelles darrers minuts de batalla.
Sí, clar. Carles, si vols.
Disposen les tropes a lluitar, abans són animades les reines per Abullallà i les cristianes pel rei en Jaume, i se dona sus a la batalla i s'enfrenten. Un cop que els cristians insulten els reins, en aquest escenari s'hi dirigeixen el rei en Jaume i Abullallà, on lluitaran en una lluita de tu a tu, i serà quan el rei en Jaume derroti per les armes a Abullallà i el deposi com a monarca de musulmà i s'imposi ell com a rei de Mallorca.
Bé, en Biel ha xerrat sobre un escenari i deu escoltar amb el so d'aquests darrers minuts de batalla sobre l'escenari.
I ara ja per acabar, Sergio, en sabies dir que en Biel havia estat a rei en Jaume l'any passat, l'any 2013, així que supòs que també li hauràs demanat com va ser la seva experiència, no?
Sí, li han demanat i així ho va viure ell.
Bé, jo duia l'any passat més de 10 anys participant a les festes, des de que era molt petit, i com tots els nens de les festes, ens sentim entusiasmats i vas creixent, i hi ha molta gent que té com a somni ser rei en Jaume. I l'any passat ja feia una sèrie d'anys que me deien que me presentés, però quan que era molt jove no podia. I quan que l'any passat tenia 17 anys i en consentit de patent podia ser-ho, me vaig presentar i vaig sortir elegit amb molta emoció de complir el meu somni. I les festes es viuen des d'una perspectiva totalment diferent. Per començar, se te fan... has de fer el doble o el triple de coses. Per exemple, jo no sabia muntar a cavall i la desfilada l'has de fer a cavall. La batalla també, per tant... Vaig anar totes dues, tres setmanes a anar a muntar a cavall, a prendre rones, club i pic espars de Calvià. Per altra banda, t'has de memoritzar tota una sèrie de textos, perquè és una obra de teatre, es diu que hi ha una obra de teatre. Per altra banda, me varen fer una espasa a posta de rei en Jaume, que encara conserv per jo. I el dia de sopar i el dia de la batalla ho veus des d'una perspectiva diferent. Has de, com que ets autoritat de les festes, has de guiar un poc el que se fa, has de passejar-te per totes les tendes, has de guiar un poc el concurs, coneixes a més molta de gent. A partir de la batalla has de dirigir les tropes. Les tropes, a més, t'acolleixen molt bé com a rei, etc. I finalment se fa com una mesura per motivar la gent i també com a premi per les persones que han estat reis, tant el rei musulmà com el rei cristià. Se regala una estança a un hotel de Santa Ponça durant dos o tres dies. Està molt bé.
Se nota que en Biel Bibiloni, moltes gràcies per ser Biel, les disfruta, les gaudeix, i això està molt bé, clar que sí. Passam a publicitat, Carles, si vols, i tot d'una continuem aquí a Font de Misteri, a IB3 Ràdio.
Font de Misteris, amb Txema Font.
Escoltes IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6. La sents?
Joan Calafat en recull tota l'actualitat sociosanitària al programa de Salut i Medicina de la Ràdio Autonòmica. Dilluns, dimecres i divendres, a Salut i Força detallem les darreres informacions amb la veu d'importants professionals del món de la salut, a més de comptar amb destacats col·laboradors. A IB3 Ràdio, Salut i Força. Dilluns, dimecres i divendres a les 7 del capvespre.
Hola, ¿estáis ahí?
Y vosotros no dices.
Hola chicos, soy Alaska.
Soy Luz Casal.
Soy Michelle McKay.
Soy Paloma San Basilio. Y
desde Wisconsin, desde Wichita, desde Santo Domingo o desde Alcorcón.
And you're listening to...
La Bámbola. La Bámbola los domingos por la mañana y quizá algún día en redifusión porque están en el programa que lo tienen que repetir algún día de la semana, digo yo. Un beso para ti, Joan, y para la gente que te escucha.
A IB3 Ràdio, cada diumenge a les 9 del matí, gira La Bàmbola, amb Joan Bausà.
Jo l'escucho sempre.
Escoltes IB3 Ràdio, a Calvià 92.7. La sents?
Font de Misteris, amb Txema Font.
Seguiu a la sintonia d'IB3 Ràdio, a Font de Misteris, i hem vist ara quatre cosetes de la nostra comunitat: festes populars, antigues, més modernes, reminiscències d'un passat, commemoracions, celebracions, però a prop nostre n'hi ha d'altres que ben segur tenen similitud amb les nostres, no? A part d'aquelles més curioses, no? Que has preparat tu, Borja, ho tens preparat.
Sí, ja que hem xerrat d'una de les nostres festes d'estiu més interessants, partim ara cap a la península, ja que per allà, per suposat, també n'hi ha un bon grapat que val la pena conèixer o recordar. I podem començar per una celebració ben curiosa, que, si bé hem inclòs dins aquestes festes d'estiu, se celebra unes quantes vegades a l'any. Partint cap a Galícia, concretament a Corunya, a Teixido. Allà, entre altres dates, com han dit, el 8 de setembre se fa una celebració molt particular, una processó que acaba a l'església de Sant Andrés.
I a què consisteix aquesta processó? Perquè diguis que és tan curiosa.
I del tot comença amb una sentència que posa una mica els cabells drets, i que és aquella que diu que si no vas de viu a Sant Andrés, hi hauràs d'anar de mort. I d'on ve tot això? I de d'una llegenda. Se conta que una vegada Sant Andreu, deixeble de Jesús, se trobava per aquelles terres i que li tenia certa enveja en Santiago, ja que hi havia molt més pelegrins que anaven a la seviglesi que a la de Teixido. En aquell moment apareix Sant Pere, acompanyat de ni més ni manco que Jesús, i després de que Sant Andreu expliqui el seu problema, Jesús li fa una promesa, li diu que a partir d'aquell moment qui no nas obre l'olor de viu aniria de mort. Però també una altra versió d'aquesta història. Diu que certa vegada Sant Andreu va naufragar en el seu vaixell a prop dels penya-segats de Teixido i que sa nau, per intercessió divina, va quedar convertida en pedra, rebent el nom de A Barca de Teixido, que no s'ha de confondre, per cert, amb un altre lloc emblemàtic de sa Costa de Morte, que és A Virxa de Barca. I en el marge d'aquesta fantàstica conversió de fusta en pedra, Sant Andreu va rebre un regal. En el seu temple hi hauria d'anar tothom. Si no ho feia en vida, ho farien després de morts.
I quan es suposa que comença la celebració d'aquesta festa tan curiosa?
Bé, en realitat no se pot assegurar una data concreta, com passa altres vegades, però sí se sap que el temple de Sant Andrés de Teixido data del Manco al segle XII, que era possessió dels cavallers de Sorda de Malta, que, per cert, et segur que tenen també una gran relació amb les nostres illes.
Sí, no, totalment. Però estem a Galícia, perquè si no ens desviarem.
Sí, bé, a més, ja sabeu el meu interès especial que tinc per Galícia, per aquelles terres.
Sí, és curiós, qualque dia ens hauràs d'explicar per què tens, per què teniu, tots dos, aquest especial interès. Però ara anàvem cap a una altra província, Pontevedra.
Exacte, anem a Pontevedra, concretament a l'escola de Santa Maria de Ribarteme. Allà, des de l'any 1700, el dia 28 de juliol, se celebra la coneguda com a Romeria de los Ataudes o Romeria de los Resucitados.
Vaja, quin nom.
Sí, estareu d'acord en que ja pel nom pinta bé, no?
Sí.
Bé, aquesta particular també celebració consisteix en que les persones que durant l'any anterior estaren en perill de mort i s'encomanen a Santa Marta, i clar, sobreviuen, i acudeixen en peregrinació fins en el temple de Sant José de Ribarteme acompanyats d'amics i familiars. Però hi ha un petit detall que encara no he dit. Si els implicats són majors o gent que pesa molt, traslladaran en la seva família un taüt negre hermèticament tancat. I si són nins o són joves, aniran dins el taüt i seran carregats també pels seus acompanyants.
Bé, quina imatge, no?
Fa por.
Sí.
Bé, aquesta festa no està destinada, però, només a aquells que varen sobreviure miraculosament a una greu malaltia, sinó que, per exemple, aquells que varen tenir un greu accident de cotxe, aquell jove que, sobretot en temps passats, va aconseguir evitar anar a la guerra, o el mariner que se va salvar d'un naufragi.
En qualsevol cas, també, vaja, quina manera també d'agrair-lo, que està bé. Aquí se feien becs vots, allà se fa fent passejades dins taüts. Bé,
com a mostra, com a petita mostra de lo que representa una d'aquestes festes, deixem-ho llegir un fragment del llibre de Fiestas Populares de Verano y Otoño, d'editorial CIL. Diu així: junto con los forasteros y emigrantes, ha bajado de la montaña una curiosa mezcla de aldeanos, chalaneros, vagabundos, ensalmadores y gitanas, que han instalado sus puestos de pañuelos, serpentinas, anises y rosquillas de la santa. Cuece el pulpo en grandes perolas de cobre, se asan las sardinas al fuego lento en los rescoldos, corre el ribeiro, el albariño, el rosal en las largas mesas del merendero, cuando familias numerosas, venidas de lejos, parecen querer tomar fuerzas para las celebraciones de la mañana. Sobre las 12 va a comenzar la misa y dentro de la iglesia están ya los ataúdes con los resucitados. Un asustado niñito de pantalón corto al que tranquilizan sus padres, una preciosa niña de 8 años con traje de primera comunión, pálida y mareada, confiriendo a la escena un patetismo impresionante. Dos jóvenes transportados por forzudos amigos y sendos féretros cerrados que portan unos hombres maduros y vestidos de negro, muy graves y siniestros.
És realment una imatge dramàtica, no?
Deu ser aquestes festes per viure, com a manco, com a espectador.
Sí, però probablement acabarà també com moltes d'aquestes celebracions, no? Que es perd l'origen i es converteix en bauxa. No ho critic, si m'assembla molt bé, però perdrà aquesta part, no? S'hauria de visitar abans de que passés.
Probablement,
això, no?
Sí. Però bé, com a curiositat, per acabar amb aquesta celebració, si se vol participar, s'ha d'avisar amb bastant de temps d'antelació perquè el nombre de taüts que disposen, pues, és limitat. I si se vol un propi, també s'ha d'avisar, ja que l'espai dins l'iglesi, pues, no és molt gran.
Val, o sigui, si vull anar amb el meu taüt, he de dir, escolti, que vull anar i vull dur el meu taüt propi.
Efectivament.
No? Sí, sí. Bé, seguim amb aquesta passejada peninsular. A on anem ara?
Bé, i d'ara anem cap a Extremadura. Concretament, en el poble de Valverde de Leganés. Allà, durant el mes d'agost, cada any canvia el dia concret, però sempre el tercer dissabte del mes, se celebra una festa que, en part, mos pot recordar una miqueta a les que fem per aquí, a les que mos són més properes. La gran protagonista d'aquesta festa és el personatge conegut com La Diabla. Són les 12 del vespre, de dissabte, enguany se va celebrar dia 16, i bé, en aquella hora en concret, tothom ja està davant de l'iglesia del poble en el voltant d'una gran foguera. O un moment donat, s'escapa de l'interior del temple La Diabla, que està formada tot l'any en els peus de Sant Bartolomé, patró del poble.
I aquesta Diabla com és? Perquè, clar, nosaltres aquí tenim els nostres dimonis, etc. Com és aquesta particularment?
Bé, és una figura encaputxada, amb un rostre de calavera, que, per suposat, rep l'ajuda d'altres criatures malignes. Comença d'aquesta manera una carrera desenfrenada pels carrers, on sa diable i els seus ajudants intenten donar caça als vilatans, intenten entrar dins les seves cases. Això molt sona a festa nostra.
Sí.
Bé, la persecució acaba després de bones suades i d'una bona estona a la plaça principal, on hi ha preparades unes curioses figures. Són les conegudes com a Bartolos, i són com una espècie d'homenots de pedaç que representen els habitants del poble. Aquestes figures, quan ha arribat ja tota la comitiva, seran cremades, i en aquell moment compareixen les anomenades forces d'esbé, que capturaran de nou la diable i la tornaran a encadenar en els peus de Sant Bartolomé. Per suposat, per tots aquells que no vulguin carreres i s'estimin més fer una festa més tranquil·la durant els dies anteriors i posteriors a la celebració de la Diabla, hi ha muntades dues rutes pels carrers de Valverde de Leganés. Durant el dia, ruta gastronòmica. Durant el vespre, ruta de còctels.
Ah, està bé.
I, per cert, sí, està molt bé.
Sí.
Per cert, no ho he dit, però no vull que se m'oblidi. Durant la persecució pels carrers i en els intents d'entrar a les cases, la gent del poble té una defensa curiosa. Aquestes són creus de calabaca i carabasses i cindris buidades amb espelmes de dins.
Moment. Lo de les carabasses i les cindris hauríem de fer-li un seguiment.
Perquè, de fet...
Té relació, això?
No ho han contat, però aquí a Mallorca, a Vilafranca i en d'altres pobles, hi ha una... Ara s'estiu també, precisament, una sort de, com a peregrinació, com a de comitiva, que duen, en aquest cas són melons buidats.
Però hauríem de veure si són anterior o posterior a la popularització desconegut com a Halloween. D'això podríem fer una mena de seguiment. Tant el que has dit de Vilafranca i els melons, evidentment, però també aquesta que estàs contant, que era d'Extremadura. És interessant, de Valverde de Leganés. Bé, l'origen d'aquesta festa quina és?
Bé, com tantes altres festes, ja ho deia abans, la data exacta s'ha perdut, però se sap que va ser a principis del segle XX. Si bé en els anys 70 se va perdre, i a lo millor ha passat el mateix que en Sobou de... que contaves fa una estona, que la gent va deixar de tenir interès en això. Però bé, se va tornar a recuperar l'any 2003. De tota manera, aquesta festa se fa, diuen, com a homenatge en els morts de la matança de Sant Bartolomé a França el 24 d'agost de l'any 1572, durant el conflicte entre catòlics i protestants, que se va cobrar més de 2.000 vides.
També, a part de que li farem un seguiment a lo de ses carabasses, ses cindris, etc., també tenies preparat qualque cosa de la Comunitat Valenciana.
I doncs sí, ara anem cap a Castelló, cap a Morella. Allà se celebra una curiosa festa coneguda com a Sexeni, dedicada a la Verge de Vallivana, i que per ventura ja se pot deduir pel seu nom, se celebra cada 6 anys. A partir del 7 d'agost i durant 9 dies consecutius, i l'any 2012 se van complir 55 edicions, centenars de morellans se trasladen al santuari de Vallivana per recollir la verge i tornen al poble on serà homenatjada. I per què? Per ventura vos pot demanar durant 9 dies. Idò, perquè cada dia s'ha encarregat d'organitzar aquesta processó i aquestes festes és un dels distints gremis que hi ha al poble. I n'hi ha 9. Per això 9 dies.
Que això de les festivitats gremials en els carrers de les ciutats i dels pobles també es feia aquí a les nostres illes. És a dir, abans les festes se feien per carrers, perquè els carrers eren gairebé també gremials. El que avui no m'ho donarà temps de parlar d'això. Segueix, perdona.
Bé, aquesta quasi espècie de Setmana Santa, podríem dir, està vinculada a un fet suposadament miraculós. En el segle XVII, aquella zona era durament castigada per una brutal epidèmia de pesta. I els vilatans, a la desesperada, van intentar, a l'any 1672, una cosa. Van anar fins a un santuari de Vallivana, que està a 24 quilòmetres de Morella, i dugueren cap al poble l'imatge de la Verge. I resulta que just en arribar a l'imatge de la Verge en el poble, i davant la gran sorpresa de tothom, la pesta va començar a remetre fins finalment, i en molt poc temps, desaparèixer. Per això és que, com a agraïment, cada 6 anys se fa aquesta celebració. I bé...
Interessant, interessant, aquesta també.
Ja per acabar, només dic que, revisant fotografies i vídeos d'aquestes festes, i sobretot d'una que n'ha contat de Canàries, que és l'esvall del diable, he de dir que algunes m'han causat una impressió contradictòria. Però la banda està molt bé. Festa per festa, tothom ballant, tothom pegant vots, beguent, disfrutant de sa festa. Però, per l'altre, tinc l'impressió que de vegades s'ha perdut una mica el sentit, que és el sentit atàvic, màgic i misteriós de sa nit, des foc, des dimoni.
Sí, és vera, s'han anat perdent, se suposa que serà sa evolució. Avui, precisament per això, he volgut parlar també d'aquestes festes de noves, no? Aquestes festes que han sorgit d'una manera tal vegada espontània, tal vegada preparada, en qualque tipus de finalitat. Crec que, no sé, tal vegada més centrat sa tardor, podríem parlar més de ses festes incloent tot això. Així que podríem anar aturant en ses festes populars, perquè queden moltes coses per dir, però, si no, m'atornaran també a estirar ses orelles per llevar-li sa secció en Sergio de ses xarxes, perquè sí, Sergio, ara no me miris d'aquesta manera, perquè es veu que tens seguidors, i qualque seguidora, que també ho he de dir.
Qualcú s'enfadarà,
jo. Bé, no sé, jo sí sé, és que allò m'arrenyen, perquè sempre m'ho votant sa teva secció, en aquest cas, i sa setmana passada, com no, també, va quedar fora. Avui ja veig que tornarem a nedarem una altra vegada, però abans de continuar, Sergio, podríem comentar que s'han fet modificacions a la plana web del programa, que s'han afegit continguts i que suposadament també s'anirà actualitzant més sovint, no?
I de si des de la setmana passada, si entreu a www.fondemisteris.com, descobrireu una nova pàgina web completament redissenyada i amb nous continguts. Com dius, Gemma, s'anirà actualitzant setmana a setmana i per això us convidem a tots que pagueu un cop d'ull. O tornem a repetir, la direcció és www.fondemisteris.com.
I ja aquí som, podríem recomanar un parell de títols, podríem fer sa bibliografia també, i passaríem al següent que vol que volíem fer avui. Ho tens preparat la bibliografia?
Sí, en primer lloc volem recomanar el llibre d'en Gabriel Jané Manila, Les festes llunyanes, editada l'any 1999 per Olanyeta. Les fires, els mercats i les festes populars dels nostres pobles, editat per el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears el 2007. 501 fiestas, celebraciones y eventos que no te puedes perder, editat per Planeta. Fiestas sagradas, de Jesús Callejo, editat per Aladena en 2008. I en darrer lloc, el còmic Desembarc a Santa Ponsa, amb textos de Pere Morey i editat per l'Ajuntament de Calvià a l'any 1997.
I d'ara fem una altra aturada per la publicitat i tot d'una tornem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font.
Escoltes IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7. IB3 Ràdio. La sents?
Cada dematí prenem el cafè d'IB3 i aprofitem per analitzar tota l'actualitat de la jornada.
Sempre hi ha un però.
No hi ha alternativa al sistema.
Ciutadans poden intervenir.
Que fresca, tenen els datos, que tampoc m'ho recordo.
Prometo que no le quiero pegar fuego a la tempesta.
Esto ya estamos es con este Sony que te que mi me chirría tanto.
Tengo que va una frase sense que me facis de torero y me surtis.
Bastante de acuerdo con lo que están diciendo y no sé si me tengo que preocupar.
I després del cafè, si és necessari, els convidem a una tira. Ens acompanya?
De dilluns a divendres, a les 9:05 del matí, es cafè d'IB3.
Endinsa't amb nosaltres al sector primari de les Illes Balears. Coneix la tradició i la innovació de pagesos i mariners, les lleis que regulen les seves tasques, com s'elaboren els aliments fets a les illes, què hi ha darrere la màgia del vi? Tot això i més a IB3 Ràdio.
El món del camp a la mà, cada dimarts i dijous a IB3 Ràdio, a les 7 del capvespre. Del camp a la mà, amb Aina Solana.
IB3 Ràdio, a Capdepera 96.4. La sents?
A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Seguiu a Font de Misteris, a IB3 Ràdio. I deia abans que no sé què mos donarà temps avui per fer, perquè ara, abans de continuar, m'agradaria donar entrada a una nova secció. Una secció que va sorgir d'un oient, aquest estiu, un oient i amic del programa, també amic meu, en el que li vull agrair de tot cos la seva implicació, ell és Nóscar Amores, que juntament amb en Xisco García Antolí estan al darrere per donar un cop de mà, així que gràcies. I a quina secció ens estem referint? De què estic parlant?
Brotarante una flor y su aroma y su calor te arroparán cuando algo vaya mal.
I doncs la nova secció serà una secció d'història, millor dit, d'històries de s'història, que tenen qualque cosa que veure en la nostra comunitat, que tenen relació directa amb les Illes Balears. Volem que sigui una secció com, a veure, recordeu aquells passatges de la història d'en Juan Antonio Cebrián? Perquè la setmana passada aquí a Font de Misteris vàrem parlar d'en Cebrián i avui en parlarem més, perquè aquesta secció que hem vengut a anomenar, com ha dit abans en Sergio, Emprentes de la nostra història, no és que sigui parescuda o semblant, és que és una còpia de lo que feia en Cebrián. Millor dit, està basada directament a la d'en Cebrián i és per nosaltres, per jo i per l'equip en el complet de Font de Misteris, és un homenatge que humilment, dins les nostres possibilitats, li volem retre en el que va ser un dels grans divulgadors de misteris, de història, de psicologia, de les humanitats, bé, un llarg etcètera, no? Així que per aquest motiu, per tal de retre-li un homenatge com cal, tenim a l'altra banda del fil telefònic a na Sílvia Casasola. Na Sílvia és la directora de La Rosa de los Vientos, a Onda Cero Ràdio, és una gran comunicadora, és escriptora, que juntament amb en Fernando Rueda precisament va publicar el llibre Fuerza y Honor, i que va ser, a més, el suport d'en Cebrián. Crec que no m'equivoc si dic que sense ella, en Juan Antonio Cebrián, tal vegada no hauria arribat fins a on va arribar. I per aquest motiu, per comentar aquestes quatre coses, volíem parlar un momentet amb ella. Sílvia Casasola, buenas noches, bienvenida a Font de Misteris.
Buenas noches, Chema, un placer.
Es un honor para nosotros. Bueno, en esta pequeña introducción que hemos hecho, hemos comentado que eres la directora de La Rosa de los Vientos, uh-huh. Que es, bueno, es un mítico programa de Onda Cero Radio, que fue creado allá por los años 90, bueno, se llamaba Turno de Noche, que lo creó Juan Antonio Cebrián, duró hasta octubre del 2007, cuando bueno, un fatídico infarto se lo llevó con poco más de 40 años. Pero bueno, para nosotros, él, su obra, sigue viva. Es cierto que no se multiplica, pero sigue viva. Bueno, eso de que no se multiplica quizás lo podríamos discutir, porque si me lo permites, Silvia, ahí estás tú, ¿no? Siguiendo su legado, ampliándolo y tratando, creo, que La Rosa siga con el espíritu que tu marido le dio y que también nos supo transmitir a todos los que por aquella época éramos jóvenes y a día de hoy somos ya personas adultas, ¿no?
Ese es nuestro objetivo. Nosotros, fíjate, llevamos con La Rosa de los Vientos ya 17 años. Con Turno de Noche estuvimos 5 años y luego nació ese nuevo hijo, que fue esa Rosa de los Vientos, y bueno, pues ya sabes, por el símbolo que significa esa Rosa de los Vientos, pues esos vientos nos han llevado a muchísimos sitios, ¿no? Y todos esos destinos pues han confluido siempre en el núcleo que era Juan Antonio Cebrián, que fue el creador de ambos programas, y como él decía siempre, si yo, bueno, más o menos hago siempre el mismo programa, porque las temáticas y los asuntos que ponemos en antena son prácticamente los mismos. Él siempre era muy apasionado de todo lo que hacía, tanto en las investigaciones que realizaba o cuando él se puso a divulgar la historia, y entonces todo lo que él sentía en su corazón lo intentaba transmitir a través de los micrófonos a sus oyentes, y yo creo que eso caló y llegó, y por eso, fíjate, después de tantísimo tiempo, nosotros nos mantenemos en antena y muchos compañeros pues seguís ahí recordándole.
Bueno, es que realmente es así. De hecho, bueno, la semana pasada tuvimos un lujo de programa con la doctora Vázquez Hoyos y con el gran Jesús Callejo, y reconocimos que le debemos mucho a Cebrián, porque es verdad, fue un ejemplo, fue un trabajador nato, un gran comunicador, tenía una capacidad impresionante. Porque, claro, ahora somos nosotros los que estamos también delante del micro. Es un sueño cumplido, es un sueño precisamente de aquella primera juventud, ¿no? Pero delante de los micros todavía nos damos más cuenta de lo importante e increíble que era su capacidad, su trabajo, cómo lo hacía. Es decir, cómo era posible que consiguiese embrujarnos tanto e incluso hacer que nuestros derroteros derivasen a querer hacer nosotros nuestro propio programa, ¿no? y más con la limitación física que él también tenía. Es que es impresionante, lo miremos por donde lo miremos, ¿no?
La verdad es que hoy por hoy, pues de alguna forma, pues seguimos asombrándonos. Él era un animal de radio. O sea, muchas veces incluso estaba enfermo y llegaba ante el micrófono y bueno, pues como decía él, me tomo mi microfina, ¿no? Me de la aspirina, me tomo mi microfina.
Qué bueno.
Y ya estoy perfecto. Luego, una vez que ya terminada, le volvían pues toda la fiebre, todos los problemas físicos que pueda derivar de una pequeña enfermedad en un momento dado, un resfriado, lo que fuera. Pero en ese momento, cuando él estaba ante el micrófono, se crecía, era como un pez en el agua. O sea, es que estaba hecho para ello. Por eso, aparte, yo creo que por eso conseguía transmitir, ¿no?, a la gente. Entonces traspasaba esas ondas. Muchísima gente no le ha conocido físicamente ni ha hablado con él, pero sí le ha sentido muy cercano. Le ha sentido como su amigo, como su familiar. Por eso, cuando sucedió esa terrible tragedia en 2007, ese infarto, pues nos quedamos todos alucinados, ¿no? Bueno, claro, a mí, por la parte que me toca,
claro,
algo tremendo. Pero yo me di cuenta que muchísima gente en ese instante le sentían parte de su familia. Y eso es muy complicado. Tiene que ser, pues sí, hay muchos compañeros de medio de comunicación que también lo han conseguido y llevan muchos años, pero no sé, él era muy joven y ese legado que transmitió, yo lo pude constatar, y la verdad es que yo creo que él desde allá arriba tiene que estar muy feliz.
Yo creo que sí, es verdad que nos dejó a todos un poquito huérfanos, o sea, y además lo digo de verdad, porque lo que supo transmitir es lo que acabas de decir. Yo recuerdo ese fatídico día, yo estaba escuchando la radio, estaba esperando mi sesión de La Rosa, y recuerdo cuando dijo el locutor que él no vendría y que el único motivo que le había conseguido no presentarse ante el micrófono fue la muerte, lo cual me pareció muy descriptivo y muy real. Y lo que me gusta es que, como he dicho antes, su obra y él sigue un poco vivo, ¿no? Porque, bueno, aparte que está en nuestros corazones, ahí estás tú, Silvia, para continuar con la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, creo que también eres la directora de esta asociación. ¿Y qué hacéis en la asociación?
Bueno, pues mira, en la asociación tenemos una serie de fechas fijas. Prácticamente yo me vi un poco aupada con la gente que seguía a Juan para estar motivada y poder hacer esa asociación. Y aunque me da mucho trabajo, la verdad es que me da muchas satisfacciones y estoy muy feliz por ello, porque empezó así, pues muy sencillamente, poquito a poco, a ver qué iniciativa íbamos realizando. Y bueno, pues una de las que tenemos muy importantes y era que yo me siento más orgullosa es ese premio literario que tenemos de divulgación histórica, que lo otorgamos cada año.
Sí, que ahora hace poco que lo habéis entregado, ¿verdad? Bueno, que lo habéis adjudicado.
Sí, hemos fallado, sí, el 5 de septiembre, y ahora el 10 de octubre haremos entrega del premio allí en Crevillente, porque es el Ayuntamiento de Crevillente quien financia el premio, que por cierto su alcalde, al que le mando un saludo, es César Augusto Asencio, y es otro rosaventero, claro. Es un rosaventero tremendo,
un amante
de la historia, y le gusta muchísimo. Y gracias a ese premio, pues seguimos con esa labor y divulgando la historia. Y en esta ocasión, en esta cuarta edición, pues la ganadora ha sido una mujer. Ha sido la primera edición que ha ganado una mujer. Y bueno, pues para más significación, encima ha sido al otro lado del charco, porque ella reside en Nueva York.
Ah, está bien. Ahora has dicho que ha sido una mujer y ha ganado un premio de historia, junto a las dos palabras, lógicamente, y tenemos las mujeres con historia, que es tu, uh-huh, una de las secciones que haces en La Rosa, y que me parece además muy interesante. Creo recordar que los pasajes de la historia en la que llevaba el tema de sonidos y efectos, etcétera, eras tú.
Uh-huh.
En Mujeres con Historia también lo haces tú, lo haces todo tú.
Claro, en Pasajes con Historia yo le ayudaba a Juan Antonio a documentar el personaje o el suceso que él iba a comentar, si era batalla a batalla, nos terminábamos salpicados de sangre todos los que estábamos en el estudio.
Claro, me imagino.
Y de bombas, y de ametralladora, y de, claro, de todo. Los casquillos quedaban por ahí desperdigados. Y sí, yo era la encargada, aparte de ayudarle a documentar, a también ambientar ese pasaje con las músicas y los efectos. En el caso que me ocupa ahora, al ser yo también la persona que realiza el momento de Mujeres con Historia, pues además de documentar, claro, lo tengo que contar, narrar, y también lo tengo que ambientar. Entonces ahí las mujeres son, yo creo, que un poco menos guerreras, entonces hay menos sangre de por medio. Pero bueno, también hay alguna poca, que hay alguna maluta por ahí,
Sí, eso sí. De todos modos, tanto una sección, que era la de Pasajes de la Historia, como la tuya, pues son las que nos han llevado un poco a hacer la sección que queremos hacer aquí a nivel autonómico. Es decir, vamos a hacer una especie, nuestra idea es hacer una especie de Pasajes de la Historia, pero centrado en las Islas Baleares, ¿no? Porque somos la radio autonómica. Entonces, una de las cosas que te queríamos solicitar, pedir, es un poco tu beneplácito, tu autorización para rendirle este homenaje con esta sección, ¿no? Porque, bueno, como he dicho anteriormente, está basada directamente, es un intento de llegar a lo que hizo Juan Antonio Cebrián. Entonces, un poquito la idea era esta, ¿no? A ver si te parece bien, si nos lo permites, en pocas palabras.
Yo, como dicen los sudamericanos, te doy mi bendición. A mí todo lo que sea divulgar historia me parece una labor que además nosotros como raza humana es algo que tenemos que hacer, porque, ¿sabes? Siempre he dicho que tenemos que aprender de nuestro pasado y no olvidarlo, porque solemos caer en la misma piedra.
Efectivamente.
Con lo cual, cuanto más repasemos la historia, más iremos conociendo que no somos tan listos como creemos, sino que muchísimas de las cosas que pensamos que ahora lo estamos descubriendo, los antiguos ya lo hicieron en su momento. Entonces, si lo vamos recordando y a la vez vamos rescatando personajes, porque yo creo que esa es una de las labores principales, rescatar personajes, rescatar sucesos que lamentablemente en la historia pues hay tantísimo temario que muchas veces se nos pierde mucho en el camino. Entonces, pues gracias a tener los medios de comunicación y esta oportunidad que tenemos nosotros ante el micrófono, eso es genial, porque podemos dar a conocer a esos oyentes esos momentos, esos personajes que a lo mejor les han pasado desapercibidos, y reencontrarnos con gente que ha hecho cosas fantásticas o que la están haciendo actualmente, a lo mejor no se desconoce. A mí me parece una labor muy necesaria. Además que yo, particularmente, es que aprendo un montón, ¿eh?
No, bueno, a ver, preparándolo, desde luego, uno lo disfruta. Es decir, si uno ya lo disfrutaba, en este caso, escuchando a Cebrián o a Silvia Casasola con sus pasajes, cuando uno los prepara, es fascinante. Lleva mucho tiempo, es mucho trabajo, pero luego la satisfacción propia, ya no hablo de cómo quede el resultado final, que esperemos que quede algo más que digno, pero sí que es verdad que uno tiene esa satisfacción. Y cuando uno va introduciéndose, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza en un Mujeres con Historia que hiciste tú, Silvia, de Emmy Johnson, preparando yo uno de aquí, de Jim Batten, que era una aviadora neozelandesa, Jim Batten superó el récord de Emmy Johnson en el año, creo que recordar, estoy hablando de memoria, en el año 35, ¿no? Y Jim Batten tiene protagonismo en la comunidad balear porque falleció aquí. Además, falleció en el más absoluto anonimato.
¿Ves?
Curiosamente, y ahora el aeropuerto de Auckland lleva el nombre de Jim Batten, pero ella murió aquí y, de hecho, y se puede decir públicamente, está enterrada en la fosa común del cementerio de Palma. Es decir, es que es fascinante.
Sí, que seguramente que la gente ha estado paseando por allí y jamás ha imaginado que estaba esa persona allí enterrada, que una persona importante, qué relación podía tener con vuestra zona, con las Islas Baleares. Por eso te digo que es tan importantísimo rescatar esa información, porque al final estás incluso paseando por las calles, por las plazas, estás viendo nombres y no sabes bien ni quiénes son, ni qué han hecho. Y encima nosotros, los españoles, que por lo general tenemos ese pequeño problema, ¿no?, de olvidar y de no homenajear a nuestros ancestros todo lo que debiéramos.
Sí,
entonces,
pero
por eso yo creo que hay que rescatarles.
Totalmente. Y ahora has dicho lo de las calles y plazas. Quiero reconocer también públicamente que el Ayuntamiento de Albacete tuvo a bien a ponerle a una calle el nombre de periodista Juan Antonio Cebrián, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Lo cual, la verdad es que fue un momento genial. Ahí también, mira, otra de las cosas que hacemos con la asociación es que, igual que damos lo del premio literario, tenemos siempre una cita en Albacete. Sabes que Juan Antonio nació allí, sí. Nació en Albacete, siempre ha tenido muchísimo cariño a su ciudad, que sí. La llama la Nueva York manchega, y la verdad es que la alcaldía tuvo a bien conceder esa calle, y todos los años, pues en torno a primavera, principios de verano, vamos para allá y hacemos también actividades, y entre esas actividades pues junta actividad por un lado de naturaleza, con una asociación que hay allí que se llama IDEMA, que es de ideas medioambientales, y por otro lado también una parte cultural. Entonces vamos conociendo sitios y lugares de Albacete, y ahí nos juntamos unos cuantos locos maravillosos que se desplazan de cualquier sitio de España, y gracias a que tenemos esa gente tan estupenda, pues podemos desarrollar todas estas actividades, y encima es actividades que no cuestan un duro, o sea, porque bastante hace la gente con desplazarse y estar acompañándote, o sea que tanto y en Albacete, los guías que nos ponen y todo, nos los facilita el ayuntamiento. Así que la verdad es que yo lo único que puedo hacer es agradecer, porque nos da oportunidad de juntarnos y a la vez también conocer lugares y tener una información de primera mano.
Pues vamos a intentar desde Font de Misteris ir a alguna de estas citas que tenéis en homenaje y memoria a Juan Antonio Cebrián. También, de todos modos, te emplazamos a que cuando vengas a Mallorca, a Alcudia, que creo que alguna que otra vez has ido por ahí.
Bueno, hasta acá mi punto sensible, ¿eh?
Bueno.
Las Islas Baleares.
Claro, es
la
que
la Bahía de Alcudia es mi punto sensible, me encanta.
Pues espero, confío que cuando tengas previsto venir por aquí, pues te pongas en contacto con nosotros, que nos podamos ver, y si sucede antes el que nosotros podamos desplazarnos a alguno de los merecidísimos homenajes que le hacéis, pues ahí nos veremos, si te parece.
Genial, genial. Espero que me avises y prepararemos algo bueno.
Perfecto, muchísimas gracias. Queda dicho en antena que cuando vengas a Mallorca queremos verte.
Uh-huh.
Ojalá nos hagas el honor de poderte tener aquí. Y bueno, poca cosa más. Queremos darte las gracias por habernos atendido, darte las gracias por entre comillas, como dicen los sudamericanos, bendecir nuestra sección, y nada más. Silvia, muchísimas gracias y fuerza y honor.
Muchísimas gracias a ti, Chema, y nada, me comprometo a que cuando vuelva a Mallorca te llamo y te doy toda la suerte y te deseo toda la suerte del mundo, que sé que va a funcionar genial esta nueva sección de historia.
Muchísimas gracias, Silvia. Hasta pronto.
Un abrazo.
A IB3 en Radio, Font de Misteris, amb Chema Font.
Unes illes verges, habitades per salvatges que viuen dins uns coves on és fred i vent i en cabanyes la resta de l'any. Uns homes valents, dels que ignoram realment el seu origen, perquè d'on varen venir, com arribaren, quins tipus d'embarcacions empraren. Realment ni tan sols sabem quan varen ser habitades per primera vegada, qui i com varen ser els nostres primers habitants. En qualsevol cas, no ens costarà massa imaginar unes illes totalment idíl·liques. Però clar, realment poca cosa sabem de la seva antiguitat. Perquè hi ha qui diu que pot ser, varen ser poblades per primera vegada allà per l'any d'haver 5.000 abans de Crist. Però bé, tant se fa. Eren terres gairebé inexplorades, unes illes autosuficients, fins que arribaren d'en fora, els podríem dir civilitzats, per colonitzar colonitzar aquell, en aquells salvatges, que pareixia que havia de ser cosa fàcil. Eren homes i dones esquius, amagats dins la frondositat d'aquestes terres, sense massa armes, sense massa béns, gent humil. Però què en dius? O sigui, aquestes fructíferes terres només estan habitades per aquests homes nus, per aquests gimnastes, que potser d'aquí li venien nom de gimnàsies, que vol dir les terres dels que van nus. I doncs, això degueren pensar els cartaginesos quan s'atracaren aquí, després dels fenicis, amb intenció de colonitzar i sotmetre aquestes abandonades terres que estaven habitades per una mena de troglodites, no? Però no els hi va ser fàcil, gens fàcil. Més o menys, mentre a l'actual Itàlia s'estableix una primigènia república romana, mentre la Índia en Siddhartha Gautama, conegut com Buda, estava començant el seu ministeri, i doncs, en aquells mateixos moments, Cartago, aquella potència del nord d'Àfrica, els que varen dominar varis segles a Mediterrània Occidental, i doncs, aquells mateixos varen arribar a Eivissa. I vist que no havia estat complicada la seva irrupció, varen decidir fer-se en la resta de les illes. Però realment no els hi va ser tan senzill com ells esperaven. A la primera batuda varen ser derrotats. Derrotats per un poble nu, sense armes, a pedrades, que va atrevir-se a fer front en el poble de Cartago. Sí, aquells homes nus, amb només tres cordes i una mena de bossa que duien penjada en el coll amb mags, duien una corda en el cap, que s'anomenava macrolon, una altra a la cintura, que es deia misocrolon, que era per emprar per a mitges distàncies, i una tercera a la mà, que era la que empraven pels curts objectius, no? Que es deia brachicolon. I doncs, eren tres bassetges, fetes de budells, pèls, nervis, de pell, de lli, d'espart, en diferents mides, amb el mateix propòsit, llançar pedres amb una destresa mai vista abans. En referim, com no, en els foners balears, l'exèrcit més caòtic però eficient de l'antiguitat, dels que, precisament, 2.000 anys després, encara es respecta la seva capacitat militar. Segle VI abans de Crist, més o menys, pot ser abans, com hem dit, i Cartago ja estava ben assentada a les Pitiuses i veu l'opció d'entrar, de fer-se en la resta de les illes. Però no ho va ser, no va ser fàcil. Varen ser derrotats per aquells salvatges. Ho tornen a intentar, des de la llunyana Sicília, tornen a embestir cap a Mallorca, una expedició armada, però no els hi va ser possible. S'espera llançades pels foners des de la costa els impedia atracar-se. Però qui eren aquells homes, no? Perquè eren uns homes anàrquics, sense cap tipus de societat creada, eren independents, sense roba. Hi ha qui diu que ni coneixien les robes. Qui sap quan devien anar vestits, no? Per les ocasions especials, i tal vegada duien una mena de taparrabos, no ho sé. El cas és que com havien de fer per poder aconseguir aquestes terres? Mentre s'ho pensaven, sí que varen poder-se fer en la veïna Menorca. Ja Cartago s'havia aconseguit fer en quasi totes les actuals illes balears. Clar, el peix gran sempre es menja el petit. Encara així, seguien amb interès amb aquestes terres, i Cartago, navegant per la Mediterrània, però va deixar de banda el nostre arxipiélag, qui sap per què, fins que els seus dirigents decideixen que això no pot seguir d'aquesta manera. Què és això de no aconseguir fer-se amb tot aquell petit arxipèlag? Així que d'haver l'any 452 abans de Crist, Cartago torna a enviar tota una flota de naus cap a les illes, cap a Mallorca en aquest cas. Arriben, varen desembarcar, i aquesta vegada empraren un sistema una mica més, podríem dir, civilitzat. Aconseguiren entrar a l'actual badia d'Alcúdia, i un pic allà, tot l'exèrcit cartaginès baixar a terra. Però en comptes d'atacar directament, varen negociar. I tal i com farien els cristians en el nou continent mil anys després, els cartaginesos ho feren amb els temibles foners balears. Arriben, negocien, fan tractes, els compraren amb eines, robes, joies i semblants, i al principi aquells bàrbars agafaven els oferiments, però a poc varen anar claudicant, a poc se varen anar atracant, se varen fer més amigables, el que actualment diríem que varen anar civilitzant-se. Devers l'any 400 abans de Crist aconseguiren sotmetre els primitius baleàrics en els designis de Cartago, convertint-los finalment en part del seu propi exèrcit. No se sap ben bé com els varen convèncer que volguessin o acceptessin partir de ses illes i ficar-se en històries que no eren realment ses seves. Però el cas és que els temuts foners sortiren de ses nostres illes per donar-se a conèixer en el món conegut i donar-se a conèixer com els més temibles membres de s'infanteria lleugera, perquè allà on anaven deixaven sa mort i sa destrucció, per travessant amb els seus projectils els escuts, les cuirasses i proteccions que els enemics duien, que al final en sa seva punteria i força de poc els hi servia. I després ja rere ells anava sa infanteria feixuga, sa cavalleria, sa resta de l'exèrcit. I quan l'enemic ja estava feble a causa dels mortals projectils d'aquells estranys homos i llencs, arribava sa resta, que en aquest cas l'únic que havien de fer era concloure el que havien aconseguit els foners en ses pedrades. Com pot ser que tinguessin aquella capacitat, aquella habilitat tan exagerada en sa vessetja? Diuen, i hi ha qui ho dona com a cert, que ses mares balears educaven en els seus fills perquè fossin destres en ses fones. I com? Idò, senzill, cruel, però senzill. Els hi posaven de ben petits els menjar a llocs on no poguessin arribar-hi. I els hi deixaven una fona. L'única manera d'aconseguir l'aliment per part de l'infant era tomar-lo d'una pedrada. Clar, qui sap si d'aquest ancestral costum tindríem ara els tenistes que tenim, no? En qualsevol cas, parell que ses mares eren del tot intransigents amb això, perquè o aconseguien es menjar o es morien de fam. Un poble, evidentment, una mica salvatge. Efectiu, sí, però a ulls d'avui salvatges de totes. I a poc, els nostres foners agafaren prestigi i reconeixement. I a poc, varen fins i tot evolucionar. No? Ara també, a més dels mags, que eren unes pedres arrodonides d'uns 5 centímetres de diàmetre, també afegiren en el seu armament bolles de plom, projectils, bales. No? Tal vegada d'aquí ve el nom de les nostres illes, les illes on es baletjava Balears. Balears, balear, seria tirar bales. És curiós. Un altre dels punts destacables i sorprenents, i ja ho era a l'època dels foners, era la recompensa que volien per la seva lluita. Per oferir la seva destresa i la seva capacitat militars, a canvi, volien vi, objectes d'utilitat, dones també volien, no volien tot bé, no volien sous. A fi de comptes, aquí, a la seva terra natal, no ho havien de menester. Eren homes estranys. I entram amb una llegenda. Llegenda probablement falsa, però no deixa de ser simpàtica. Està clar que el fill de Amílcar Barca, en Magón, va tenir sou en els temibles foners, i també és cert que si qualcú va aprofitar en els foners a les seves campanyes militars, aquest va ser, sens dubte, el germà d'en Magón, n'Aníbal, aquell que va arribar fins a les mateixes portes de Roma. I on és la llegenda que he dit? I doncs la llegenda diu que el motiu per el qual els foners, aquell poble esquiu, va voler ajudar Cartago no era per altra cosa que per la seva relació personal amb el també, segons aquesta llegenda, balear insular Aníbal. Perquè sí, hi ha una llegenda que situaria el naixement d'en Aníbal el cartaginès, un dels generals més temudes història, i doncs se situaria el seu naixement aquí, a les nostres illes. Però el que no endivinaríeu mai és a quina de les illes balears ni per què. Un altre dia farem una aproximació també en aquesta història, però també podem dir que Magón, el germà d'en Aníbal, va ser el fundador d'una ciutat, també de les nostres illes, en aquest cas a Menorca, Mou, i d'aquí el nom. Ja mirarem de saber si és certa o no aquesta teoria. Per cert, Barcelona també hi ha qui diu que agafa el seu nom d'aquesta mateixa família, es Barca. I de Barca, Barcelona, no? Però ara no estem en Aníbal Cartaginès i la seva suposada relació directa amb les nostres illes, perquè estàvem parlant de l'exèrcit que estava constituït als antics pobladors de les actuals Illes Balears. Ens referim a els foners. Qui sap si ells, els foners, que segons certes cròniques van ser derrotats únicament per les epidèmies causades pels seus propis morts en el camp de batalla, però m'imaginar quantitats immenses de cossos podrien ser, clar, això convertia en epidèmies que afavorides per la climatologia i el canvi de vida que duien, perquè clar, no oblidem, eren mercenaris i viatjaven fora de seu hàbitat. I doncs ells, els temibles balears i les seves temudes armes, les besetges, aquest va ser el verdader motiu que va fer que Roma s'interessés per les nostres illes. I amb ells entraríem ja dins la nostra era, no? Perquè quan l'any 123 abans de Crist en Quinto Cecili Metel, fundador de l'actual ciutat de Palma i de l'antiga Pollàntia, Alcúdia, i d'ell en Cecili Metel, conegut precisament com es balear, en les seves naus va venir a conquerir aquestes illes per alliberar-se d'esperir d'uns homes nus que tiraven pedres. Tal era el temor que els hi tenien. Fins i tot tota la flota romana, la poderosa flota romana, quan s'atracava a les illes, ho varen fer amb pells, com si fos una mena de mampara, una mena d'escut protector, perquè fer rebotar les temibles bolles de plom o els mateixos mags, tant se fa, que eren llançats pels foners, que fins i tot diuen que eren capaços d'enfonsar les naus. Com va dir aquell autor, referit a les batalles de la coneguda com a Segona Guerra Púnica, deia: "Vieron los campos de Trevia, Trasimeno y Canas, el valor y destreza del hondero balear, que con certeza y mortal puntería traspasaba los yelmos mejor templados, las mallas más finas y los escudos más dobles".
Font de Misteris, amb Txema Font.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La sents?
No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ib3radio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio. No ens perdis la pista. IB3 Ràdio és informació. De dilluns a divendres, a les 7, tot just en començar la jornada, t'explicam tot el que és notícia a l'informatiu matí. A les 2, a l'informatiu migdia, fem un primer recull del que ha passat durant el matí i apuntam què pot passar durant el capvespre. I a les 8, a l'informatiu del vespre, els serveis informatius d'IB3 Ràdio resumeixen i analitzen la història del dia que és a punt d'acabar. IB3 Ràdio. És informació. És actualitat. És esport.
IB3 Ràdio. A internet, www.ib3radio.com. La sents?
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Txema Font.
Sergio, home de poc a fer. Al final tenim un moment per xarxes. Molt breu. A veure, la setmana passada, Sergio, amb el tema dels curs de fantasmes, etc., varen tenir bastant de missatges. Me volies llegir un en particular?
Sí, un de la Mònica Campos, que en el Facebook ens va dir: "Yo he sido alumna del curso y en absoluto me he sentido estafada, sino todo lo contrario. Agradecer de nuevo tanto a la doctora Vázquez Ois como al resto de ponentes por el magnífico curso. Me llama la atención ese miedo o temor a mencionar los fantasmas en el mundo antiguo. ¿A qué se debe? Al fin y al cabo son creencias que se remontan a tiempos tan remotos como la antigua Mesopotamia."
Efectivamente. Y la doctora Vázquez va a responder en antena en aquest missatge, i es verà, és a dir, per què aquesta por. És simplement un poquet per sa paraula, no? Per m'imagino que és per ser políticament correctes. Sergio, jo crec que hauríem d'anar acabant, per lo tant, els altres que tenies miram de fer-los la setmana vinent i dona, si un cas, les formes de contactar amb nosaltres.
Bé, i de quan ja sou, ens podeu seguir i enviar els vostres comentaris tant al Facebook com al Twitter cercant Font de Misteris o al correu electrònic fontdemisteris@ibetresradio.com. També, per suposat, vos convidem a que visiteu la nostra pàgina web, que és www.fontdemisteris.com.
De totes maneres, hem de dir que havíem comentat que tenim una altra secció que es deia
Mondiversos.
Volem fer una recopilació de coses, però farem una presentació
formal.
Sí, efectivament, més formal la setmana que ve, que esperem que tinguem una miqueta més de temps, perquè ara si la comentàssim ara quedaria tot a mitges i seria un desbarat. Per lo tant, ara que mos estem atracant a la mitjanit, a l'hora bruixa, a l'hora de partir, i no sigui cosa, no?, com aquell que les sabates ens converteixin en unes babutxes o que nosaltres mateixos ens transformem en qualque cosa estranya.
Font de Misteris, amb Txema Font.
I d'hem arribat a la fi del programa d'avui, i esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. Ara vos deixarem amb una mica de música. En aquest cas és una cançó antiga, és una cançó molt antiga, en la que un jove que ha passat la seva infantesa a una mena de bordell, a un prostíbul, a Nova Orleans, i ens parla de la seva trista vida, no? I diu, en un moment donat, que ses mares han d'allunyar els seus fills d'aquella vida, que el que han de fer és allunyar-los del pecat i de sa vida revoltada de misèria. Clar, és una cançó folk que té d'haver 100 anys, però es tracta de sempre de separar els nostres fills d'esperill i, encara més important, no?, infondre valors, il·lusions, aspiracions, com feia des de sa seva atalaia radiofònica en Juan Antonio Cebrián. I aquesta era una de les seves cançons preferides, no? És una cançó que en si mateixa és hermosa i ens fa una vocació nostàlgica. Va lligar com a missatge d'esperança d'un món millor. Qui sap si el sabrem construir entre tots. Voldria pensar que sí. Eric Burdon, and the Animals, The House of the Rising Sun. Allí pau. Bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.